Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Gent no ho entén.
Però és que tampoc ho tenen tan, jo crec que tampoc ho tenen tan clar.
Segurament.
Algú dubta aquí que si demà repeteixen eleccions a Espanya, canvien 500 o 600 mil vots, no sé quan se'n falta, i dona la suma entre Vox i el PP a l'endemà o a la setmana següent o al cap de 3 setmanes tenim un pacte de Vox i PP?
Pues no sé, perquè Vox és una mica imprevisible.
Jo tampoc
ho
tinc tan clar.
La reculada és relativa, la reculada és circumstancial, perquè no li ha acabat de sortir bé el primer missatge. Si de cop es giressin les tornes, l'esquerra es desmobilitza en unes futures eleccions i sumen, pactarien.
Però
mira,
Múrcia.
Perquè més pactarien, perquè...
Múrcia està ja a una passa de les eleccions.
Però tenim uns quants exemples més on sí que han pactat. I a més, hi ha una qüestió d'essència discursiva que tenen la mateixa, és a dir, que és el que deia abans, Sánchez està destruint Espanya i ens està posant en mans dels enemics de la pàtria.
Bueno, okay. Sí, només volia una cosa sobre el tema de Ciutadans, també per aportar dades, com la dada que portava abans la Sònia del 58%. Ciutadans, al Parlament de Catalunya, ara ho estava buscant, va votar, per exemple, retirar la sanitat als immigrants sense papers, va votar en contra de que es retiressin els concerts a les escoles que segreguen per sexe, les escoles anomenades d'èlit, va votar en contra dels impostos que el govern de la Generalitat volia posar a la banca amb l'argument de que s'havia de reduir... De que s'havia de reduir la pressió fiscal. Aleshores, això són fets, no els qualificaré, i que els oients diguin si això, acceptant, perquè és un fet i és una evidència que els electors de Ciutadans, doncs una part d'aquests venen de Catalunya, quan va treure uns resultats excel·lents, una part venia de l'espanyolisme de dretes i una altra part doncs venia de l'espanyolisme d'esquerres, que és veritat que el votant era transversal, és una evidència que, per mi, que els fets polítics d'aquest partit i el que votava al Parlament, doncs, el situava més a la dreta que no pas a l'esquerra. Això no vol dir que no pogués coincidir amb partits d'esquerres o autodefinits d'esquerres en algunes votacions, però un partit que està en contra de l'atenció sanitària a les persones que no tenen papers, que està a favor d'escoles que segreguen els alumnes per sexe,
veritat,
o que està en... Sí, home, això són votacions al Parlament.
O que està, o que està
en contra, o que està en contra de que es retirin, de que s'incrementi la pressió fiscal a la banca, doncs a mi em sembla que això, qualsevol que conegui una mica les coordenades en les que es mou el debat ideològic, el debat polític, se situa a la dreta. Ja està.
Sònia, endavant.
Sí, a veure, el primer que s'ha de dir és que amb el Parlament, al ple no, però a les comissions, les propostes de resolució moltes vegades són en bloc i potser hi ha, no sé, 13 punts i hi ha dos que són imbutables. I llavors acaben dient, ah, mira, és que ha votat en contra d'aquest punt, ja, però és que resulta que aquesta mateixa proposició portava una que és absolutament contrària als posicionaments de Ciutadans. I en el cas, jo, per exemple, el tema de la immigració, doncs també es va votar a favor de que es continuï donant diners al que diem menes un cop han passat els 18 anys, per exemple. I en el cas de les escoles, que a mi no m'agrada la paraula segregar, perquè, per exemple, a altres països, les escoles diferenciades entre homes i dones es consideren progressistes, per exemple, perquè consideren que les dones es poden desenvolupar millor. Però a banda d'això...
En el cas de la immigració, dels immigrants,
va ser una moció vostra al ple.
En el cas d'aquestes escoles, que dic, a mi no m'agrada aquesta terminologia, Ciutadans sempre havia votat en contra de que tinguessin subvencions. Però què va passar? Que si no recordo malament va ser el Parlament Andalús, que va ser la Susana Díaz, ho van portar i va haver una sentència que va dir que no se li podia retirar la subvenció un cop que s'havia establert ja. I per això, a partir d'aquell moment, per no anar en contra d'unes sentències judicials, fèiem aquest vot. Però si tu mires l'històric, abans d'això, Ciutadans votava en contra de que tinguessin subvencions. I aquesta en concret, ho dic segur, perquè la portava jo. Les altres no sé, perquè, evidentment, en un Parlament hi ha moltíssims temes, i és el que jo dic, amb preguntes d'una moció de Ciutadans sobre agricultura, i no t'ho sabré dir, perquè no les portava totes. Però en el cas d'educació és el que t'estic dient. I precisament, si hi ha alguna persona que ha lluitat, per exemple, pels drets dels professors, per la cuenta que me trae, sí, a Ciutadans, soc jo.
Jo crec que
allà, quan era portaveu...
Jo crec que a Ciutadans l'arqueologia política no li convé. El cas dels immigrants és que no és una moció d'un altre partit, és una moció que presentava Ciutadans, que la va presentar a l'any 2013.
En aquell moment jo no hi era.
Ah, bueno, ja, però el partit sí que hi era.
Sí, però estic dient posicionaments que he portat jo i l'estic explicant als oients per què.
Però estàvem parlant de si Ciutadans era un partit de dretes o d'esquerres. Jo crec...
I abans estàvem parlant de...
Sí,
un partit de centre que aquí, en concret a Catalunya, gran part, tant de les persones que estàvem a dintre com dels votants, veníem de
l'esquerra. L'eix dreta-esquerra en Ciutadans tampoc era una cosa de massa importància.
No, la qüestió era Espanya.
Espanya dreta, Espanya d'esquerra, és igual. I per això va guanyar unes eleccions, perquè va fer front al catalanisme.
Per espanyolisme, sí. Per espanyolisme, un partit espanyolista transversal.
I justament per això que tu deies abans, que tant el PSOE com el PP troben a faltar Ciutadans, perquè és veritat que sí, quan els permetia sumar, però... Li passava exactament el mateix a Ciutadans als partits nacionalistes. Una suma amb Ciutadans t'expulsava, igual, el PNB, t'expulsava Esquerra... Ja. És a dir, mentre sumessin, com es va donar el cas, molt bé.
No, el que passa és que ara, al final, hi ha dos blocs molt marcats a la política espanyola i, per la seva transversalitat espanyolista, Ciutadans, doncs, quan estava en forma, era capaç de robar, diguem-ne, el bloc de la dreta o el bloc de l'esquerra, i això, doncs, permetia fer majories absolutes, doncs que ara estem en una situació en la que, diguéssim, els dos blocs estan molt igualats.
Tornant a la situació actual i aquests blocs que ara comentava el Ferran. Borja Semper, portaveu del Partit Popular, aquest matí a la COPE admet obertament que la investidura de Feijóo és pràcticament impossible.
Es verdad, nos quedan 4 diputados para alcanzar la mayoría. Son pocos, pero es muy difícil. Es muy difícil obtener la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Es muy difícil ganar la investidura. ¿Es imposible? No. Queda un mes. Un poco menos de un mes. Pero no nos engañamos nosotros ni pretendemos decirle a nadie otra cosa.
Pero no nos engañamos. Diu Borja Semper, a més també descarta trànsfugues, que se n'havia parlat molt també aquests últims dies per aconseguir la investidura.
Home, això, quan va sortir això, a mi va semblar molt poc. Molt poc ètic i molt poc de bona política i molt allunyat del que ha de ser el joc democràtic, un partit que estigui dient, no, anem a intentar a veure si n'hi ha 3 o 4 del Partit Socialista.
Socialistes de bé, no?
Bons espanyols. Bons espanyols que ens voten a nosaltres. A més, és molt difícil. És dir, una cosa és que això doncs pogués passar si Pedro Sánchez hagués tancat, que encara no ho ha fet, acords amb partits independentistes que desbordessin, que anessin més enllà de la Constitució, que anessin en contra dels pactes del 78. Això encara no ha passat. Pot passar, però encara no ha passat. I després, amb un grup parlamentari com el grup socialista, que Pedro Sánchez aquest cop ha pogut dissenyar, diguem-ne, el seu gust, és molt difícil. Aleshores, jo crec que està bé que Borja Semper apliqui un cert principi de realitat, que és dir, els vots no surten. Això, per això ja se sabia, no calia aquestes reunions, no calia aquestes rondes, però jo crec que tota aquesta escenificació d'Alberto Núñez Feijóo, tant de voler anar a la investidura com de reunir-se amb Pedro Sánchez, forma part de la seva campanya interna, diguem-ne, per consolidar-se com a líder del PP.
Fixa't que fins i tot des d'un punt de vista estratègic, ells continuen parlant de que ens falten 4 vots, per tant, comptant els vots, els vots de Vox. Seria potser més intel·ligent dir, ens en falten 30, descomptar els de Vox, i això li obri... Evidentment que no, perquè... Bueno, el no i ja el tens,
però és que els vots de Vox els han tingut gratis, Dani.
Però no els han tingut gratis. El preu dels vots de Vox és que no et pugui votar ningú més.
Però per mi això...
Aquest és el preu.
Per mi això té un sentit. Té un sentit, aquest missatge, en clau de repetició, de la possibilitat de repetició. És a dir, si tu vas a eleccions dient... Jo em vaig quedar 4 escons de ser diputat, amb 4 escons més, doneu-me 4 escons més... i jo podré ser diputat.
Però president.
Jo crec que...
Però aleshores el missatge que transmet és que els teus vots estan lligats indissolublement.
El que passa és que també pot dir que els vots de Vox, perquè és així, els ha tingut gratis. Perquè Vox, amb Vox, no ha pactat... Fixa't tu que ell va a la investidura tindre els vots de Vox i no ha pactat un programa de govern amb Vox.
Però li costa els vots, li costa els vots del PNB.
L'any 2016, Pedro Sánchez va anar a una investidura fallida també amb Ciutadans, en aquest cas, amb un acord amb 40 mesures. És a dir, amb un pla de govern, amb un programa, no em sortia la paraula, amb un programa de govern amb Ciutadans, a una investidura fallida. Aquest cop, Alberto Núñez Feijóo anirà a una investidura fallida amb els vots de Vox, però sense un acord amb Vox.
Sí, però havent incorporat bona part del discurs de Vox durant els últims 4 anys, perquè sí, la victòria silenciosa de Vox i el motiu pel qual aquests vots ja són indissolubles és perquè s'han convertit una mica en la mateixa cosa.
És que Vox és una escissió del PP.
I el PP s'ha desacomplexat. I el PP, segurament equivocadament, s'ha desacomplexat en certs debats, s'ha acostat a trencar...
Ha assumit l'ideari de Vox.
S'ha acostat a trencar consensos socials que existien en algunes qüestions, sobretot a governs autonòmics, immigració, feminisme... Per tant, Vox, sí, potser no ha forçat el PP a incorporar cap punt en aquest programa de govern, però el PP ha incorporat punts de Vox en aquest programa de govern de manera natural durant els últims 4 anys.
Sí, sí.
A veure, són les 10:10, si em permeteu, fem un altre canvi de tema, que és aquest que...
És que és com un slàlom, això que ens fas fer.
Exacte, això no va dir. Deixeu-me explicar una interioritat, un moment, en la primera pausa de publicitat, que el Dani... M'ha retret.
Jo ho he fet en privat, oi? Tu vas a la bona punt. Sí.
Bueno, i el Miquel li ha decidit...
No, ja m'hi he apuntat, jo sempre que hi ha una lepidació ja m'hi afegeixo.
Doncs que clar, jo al principi de la tertúlia he situat tots els temes que volia abordar avui i que vosaltres quatre estàveu... Vale, anem a aquell. Ah, no, anirem a l'altre. Ara calla, que anirem a l'altre. Doncs va, us trec l'altre que volia parlar avui, que a mi, de debò que... És que em sembla un tema especialment preocupant i especialment bèstia perquè afecta a la butxaca de la gent i en un país com el nostre, que tenim la grandíssima sort de ser productors d'oli d'oliva, de poder tenir la dieta mediterrània basada en l'oli d'oliva i que ens trobem que ara mateix estem a punt de tenir l'oli més car d'absolutament tot el món. I una dada que explicàvem avui al matí, el cost de producció d'un quilo d'oli d'oliva verge ha passat de 8 euros... No, ha passat de 3 euros amb 88 cèntims a 8 euros amb 15 cèntims. Mm. És a dir, que s'ha encarit un 110%. I això, òbviament, s'ha notat clarament al supermercat, on ara mateix comprar oli d'oliva verge val prop de 10 euros. Clar. Clar, precisament sobre l'oli. A veure, que és un tema que ja no només Catalunya. Segurament el preu de l'oli... És un tema d'estat. El govern espanyol ha parlat de l'increment del preu de l'oli. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ho ha fet a la cadena SER i avisa, a més, que no és especialment optimista.
Es verdad que ha subido mucho el precio del aceite de oliva. Es verdad que la cosecha de este año está siendo muy mala y por tanto pues la perspectiva no es que vaya a haber una bajada a corto plazo, pero sí en general que se modere la inflación de los alimentos.
Tenim oli. Dani,
a veure, la primera cosa, el lloc on es compra l'oli d'oliva, primer, això és un mercat internacional. Els italians, per exemple, bona part de l'oli que venen en realitat és oli comprat primer a... Llavors, que no estiguem veient l'augment tan descarat, per entendre, als altres mercats, i estigui veient primer aquí, no vol dir que no arribi allà. Acabarà arribant allà perquè aquí som més sensibles a les alces de preu, perquè estem més a prop, diríem, del productor. Per tant, quan hi ha una alça de preu al productor, aquí puja abans. Mm-hmm. Dos, si mirem una mica al passat, 3 anys enrere, ara estem parlant, sembla, un 38% d'increment en l'últim any, però és que 3 anys enrere el litre d'oli d'oliva al supermercat costava 4 euros, 4,50 euros. Per tant, estem parlant de més d'un increment de més del 100%, i la garrafa d'oli de 5 litres que el Ferran, per origen i per procedència, coneix molt bé els preus, em sembla que eren 25 euros. Per tant, aproximadament 5 euros al litre o fins i tot menys. Estem en el doble. Això sí, de cara a la població, gastem molt poc en oli d'oliva. És a dir, si comparem el que, per exemple... No ens fa mal gastar-nos 5, 8, 10 euros en una ampolla de vi que et beus en un sopar. Gastar-te 10 euros en una garrafa d'un litre d'oli d'oliva que et durarà un mes i mig, ens comença a fer mal. Però els nutricionistes ens diuen que no renunciem a això. És a dir, nosaltres, per exemple, programa vam parlar amb el Toni Massanés i va insistir claríssimament que no féssim servir cap altre, que no substituíssim l'oli d'oliva per cap altre oli, ni en la cuina, ni en amanir, perquè tenia unes propietats que... És a dir, que és veritat que té un valor simbòlic molt important, però al final a la butxaca, si el consumidor s'ho pensa bé, no es gasta gaire diners en oli d'oliva. Per tant, més val que... I el que sí que podem fer... I amb això vaig amb el que deia abans el Ferran, que de fet ell m'ha ajudat de vegades a trobar, és anar a cooperatives de proximitat, que ens venguin l'oli amb garrafa, perquè així sí que estarem, diríem, acostant-nos al territori i fent... I no anant a buscar les ofertes potser al supermercat d'olis que arribin de Portugal, que arribin de lluny, que no sabem ben bé d'on venen, i assegurar-nos de...
Ara que dius cooperativa, d'aquí uns minuts, ara us deixo parlar, ara d'aquí uns minuts trucarem al director comercial de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, el Francesc Vilanova.
Sí.
Ferran.
No, jo... A veure, al final...
I una cosa també és la butxaca nostra, que davant també hi ha el tema dels productors, eh?
Sí, sí.
D'oliva i l'estat actual de les oliveres, etc, per la sequera, etc.
Però per això justament és important decidir bé on compres l'oli d'oliva i quin impacte té l'oli d'oliva.
Els preus de l'oli d'oliva es dispararan més al supermercat, a la gran distribució, que no pas a les cooperatives del camp i als petits productors, als molins privats. Els molins privats, ara precisament estava parlant amb una amiga que en té una a les Garrigues i em deia pues, que ells també hauran d'ajustar aquest preu i que una garrafa de 5 litres doncs, estarà entre els 40 i els 50 euros, però evidentment d'un oli extraverge de molt més qualitat que no pas el que podrem trobar en aquests preus als supermercats. Per tant, sembla que serà més competitiu aquest oli comprat directament a les cooperatives, als petits productors. Ara, és evident que els costos de producció s'han disparat en el darrer any, el preu de l'energia, i després l'impacte brutal que té la sequera, no la sequera d'ara, sinó una sequera que fa més de 2 anys que dura. I, de fet, per exemple, avui al matí en parlàveu dels efectes d'aquesta sequera en els arbres, no?
Correcte.
La informació del Mau, crec que era, que ho explicava, no? Que fa que els arbres doncs estiguin més dèbils. Doncs, evidentment, els arbres fruiters, en aquest cas les oliveres, doncs això també els hi passa, no? Després és important, també, a mi em sembla, el que deia el Dani, la valoració del producte. És a dir, quan estem disposats a pagar per un producte premium, per un producte d'altíssima qualitat, un producte que té totes les propietats nutricionals bones que té,
i que no té substitut
l'oli d'oliva, i que no té substitut
en el mateix, segons diuen els nutricionistes, no té un substitut que sigui igual de saludable, no existeix. Exacte. Perquè l'oli de girassol, quan fregeix, quan s'escalfa, produeix unes substàncies que l'oli, és a dir, siguem molt conscients d'això, que tenim una joia.
I després l'altra és l'aproximació que fem al nostre país al sector primari, no? I això vol dir, bueno, si nosaltres creiem que els pagesos, que la gent que es dedica a la terra, que es dedica al sector primari, n'ha de poder viure, no? Ho dic perquè després parlem, per exemple, de la necessitat de l'equilibri territorial, no? I d'aquest país, doncs, que no pot ser que tota la gent estigui concentrada a la costa i que hi hagi una Catalunya buidada i que hi ha moltes comarques, doncs, que pateixen el despoblament, però perquè el país no es despobli, perquè hi hagi un equilibri territorial, doncs la gent n'ha de poder viure. I és evident que el sector primari, i en aquest cas doncs, aquests productes de valor afegit, com el vi, com l'oli d'oliva, o com el fruit sec, doncs han de ser un al·licient. O després, quan parlem, per exemple, dels incendis, no? És a dir, jo recordo, per exemple, molt, fa 2 anys, crec que va ser, els incendis a la Ribera d'Ebre, a la Torre de l'Espanyol, que es deia, no, és que, clar, el problema és que, com que les terres estan herbes, com que no hi ha conreu, no hi ha tallafocs, i aleshores, per això ens passa el que es passa, no hi ha una gestió del bosc, perquè a més és el bosc s'acaba menjant les terres de conreu que queden hermes, aquest bosc no es gestiona, i després tot això, en un context de crisi climàtica, doncs crema com una teia. Aleshores, bueno, hem de decidir quin model de país volem, i saber que això, doncs, té un cost, no sé si per part del consumidor, per part de les administracions, però és evident que si volem que hi hagi gent vivint al que moltes vegades a Barcelona es diu el territori, que és aquesta paraula fatal, que hi hagi gent vivint a les comarques i que es puguin guanyar la vida, doncs s'ha de donar mitjans de vida.
Francesc Vilanova, director comercial de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, moltes gràcies per invitar-nos.
Senyor Vilanova, el preu de l'oli d'oliva, com ara comentàvem, continuarà pujant gaire més?
La previsió és que sí, que hi ha una tendència alcista degut a que hi ha això, una baixa producció en base a la sequera. Si portem uns anys de sequera, estem perdent producció any a any, per tant, en conseqüència, menys disponibilitat de producte pot provocar un major preu de l'oli en el sentit de tant de mercat d'envasat com de granels.
De quins preus podríem estar parlant?
Bueno, ara mateix estem parlant que el mercat de granel està rondant els quasi els 10 euros al quilo d'oli i l'envasat està sobre els 40 euros la garrafa de 5. Per tant, no estem traslladant el 100% de l'increment de preu de mercat de granel perquè considerem que al final allò és una bombolla, no? És un increment puntual, però sí que hem de traslladar una part a l'envasat, que és el que ens dona pues, la vida durant tots els anys.
Però d'aquests 10 euros per una banda i 40 per l'altra, que és la situació actual, amb aquesta tendència alcista de preus, fins on podríem arribar?
Fins on arribem no ho tenim molt clar. Fins que no comencem la campanya i al final el que marca molt la disponibilitat d'oli és la producció andalusa, fins que ells no comencin a collir i veiem realment on som, no sabrem fins en quin punt és capaç d'arribar l'oli. Tota la conca mediterrània, quan dic conca mediterrània em refereixo als productors d'oli, com pot ser Tunísia, Grècia, Itàlia, tenen tots problemes d'aigua, juntament amb Portugal, que és un dels nous productors. Això fa que, en general, la tendència sigui alcista. Veurem fins en quin punt arriba.
Si la propera collita fos dolenta, per dir-ho clarament, calcem-nos?
Si la propera collita és dolenta, el que provocarà és un increment de preus, però és que si és tan dolenta, potser arribarà un moment que nosaltres podem viure, però al final, per molt preu que posis, per molt car que ho puguis vendre, si no tens un moment que el consum agafi i sigui capaç d'absorbir aquesta pujada de preus, provocarà que tinguem una situació molt complicada tant a les cooperatives com al productor.
I ara entrarem en això, senyor Vilanova, però deixi'm fer-li una altra pregunta. Podríem arribar a la situació en què comencés a haver-hi escassetat d'oli?
Voldria bé. Ara
a
mateix
nivell de supermercat,
A nivell de supermercat no ho tinc tan clar, perquè al final el supermercat té moltes maneres de poder aconseguir oli, però a nivell de cooperatives sí que és veritat que arriba un moment en el qual nosaltres ara per enganxar campanyes i al final de campanya fins que arribi l'oli nou hi haurà un moment ara en el que estem que arribarem justets a poder enllaçar campanya i potser que hi hagi moments de tensió, no? Sense oli ens quedarem, en el nostre cas de Sant Isidre no ens quedarem sense oli, però sí que és veritat que haurem potser o regularitzar o veure quins formats disposem per posar a la venda.
Són les 10:22, ara continuem parlant amb el Francesc Vilanova, que és director comercial de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, per veure si nosaltres com a consumidors d'oli, com a ciutadans d'un país d'oli, d'oliva, podem fer alguna cosa per suavitzar o almenys revertir aquesta situació. Ja els supermercats, la cooperativa o els productors, que ara el senyor Vilanova ens advertia que si la propera collita és dolenta, pot ser que hi hagi productors que directament perdin la feina, de seguida.
RAC 1.
A Brico Depot seguim de 20 aniversari i ho celebrem amb un pack de vitroceràmica més forn per només 329 euros. Prepara't per la tornada a casa i gaudeix al màxim de la teva cuina a un preu excel·lent. Si ho trobes més barat, et tornem la diferència per dos. Sempre preu mínim garantit. Ja a la teva botiga i a Brico Depot Ponés.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vin al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
T'agradaria conduir un vehicle 100% elèctric? A Romacruma Mazda tenim la solució. Descobreix ara el nou Mazda MX-30 100% elèctric per només 220 euros al mes. Sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Romacruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. Romacruma Mazda.com.
Calor? Set? Avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Ninja Turtles, Caos Mutante. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A la tertúlia amb els periodistes Ferran Casas, Miquel Bonet i Dani Sánchez Ugart i la professora i escriptora Sònia Sierra.
Quatre minuts i arribarem a dos quarts d'onze. Estem parlant amb el director comercial de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, el Francesc Vilanova, sobre aquesta situació en la que ens trobem actualment amb preus completament desorbitats i disparats de l'oli d'oliva, que aquí a Catalunya els vam servir doncs per tot, i les previsions que, com a mínim, són poc optimistes. Abans de fer aquesta pausa per la publicitat, senyor Vilanova, vostè ha dit que una altra mala collita vindria a ser com una sentència de mort per molts productors catalans d'oli d'oliva. Hi ha alguna cosa que nosaltres puguem fer per evitar aquesta situació, o estem davant d'una cosa insalvable?
No, al final, una sentència de mort no serà ben bé tampoc això, no? Però sí que serà una estocada molt important, perquè al final, si no hi ha producció, no pots continuar amb el teu negoci. Uh-huh. El que, al final, la dada és clara. És a dir, si només els catalans, el seu consum per càpita, fos amb oli, consumíssim amb oli produït a Catalunya, ens faltaria oli. La dada és així de simple. Llavors, uh-huh, només és qüestió d'intentar aconseguir que els clients o els consumidors consumeixin oli produït a Catalunya. I amb això, dic, no hauríem ni de fer exportació, no hauríem ni de vendre granel, no hauríem de fer cap altra cosa, perquè inclús ens en faltaria. I llavors incrementaríem les produccions per poder donar abast a tota la demanda que hi hagués en el moment que passés això, no? Mm-hmm. Això seria el món ideal, no?
Tan senzill com això, eh?
Tan senzill com això. Mm-hmm. Tan difícil i tan senzill, a parts iguals, eh? Perquè al final sí. És tot molt fàcil, no? I al final aquí ho podem arreglar tot amb 10 paraules, però sí que la realitat és difícil, i és que és difícil i clara, eh? És difícil perquè costa fer aquest canvi, però també és clara perquè la dada és bueno, nosaltres ens quedem esparverats, perquè només que hi hagi un consum suficient d'oli català, és que no en tindríem suficient. No hi hauria prou oli, però no enguany, des campanyes inclús de superproducció.
Ja. L'origen del problema, senyor Vilanova, està en les condicions dels productors. Imagino que no deu haver-hi un únic punt d'origen, que deu ser també un cúmul de coses, no? Com tota la vida.
Bueno, el principal problema... Bueno, són dos problemes principals, eh? Uh-huh. Que abans ho deia el company, que és increment de costos de producció en base a energia, que és un dels principals costos de producció a la transformació d'oliva a oli, l'increment de costos de producció al camp amb l'increment dels abonos i del tema dels productes fitosanitaris a causa ben bé, no sé ben bé per què, una part és a la guerra a Ucraïna, perquè el nitrogen, una part ve allà, bueno, una sèrie de factors, i l'altre és que hi ha més escassetat de producte, en conseqüència, perquè hi ha hagut menys producció, perquè hi ha menys pluja, puja el preu.
Mm. Avui hem llegit a l'Espanyol una informació que com a mínim és cridanera. El Digital explica que alguns supermercats de l'Estat ja han optat per encadenar les ampolles d'oli d'oliva per evitar que els clients directament les robin. Clar, imagino que això és una situació extrema i que això es generalitzi és com a mínim improbable, però ens podríem trobar en situacions com a mínim properes a això, és a dir, haver d'arribar a punts com aquests, o, per exemple, com va passar també ara fa no gaire mesos, sobretot en aquest cas el motiu que hi havia darrere era la vaga de transportistes, però amb limitació als clients de volum de compra, de dir, miri, només una garrafa d'oli per persona. Ens podríem arribar a trobar en alguna situació així?
Sí, la segona part, sí, la primera d'encadenar i tot això, és el titular i és
sí.
El que fa cridaner, això no crec que passi. Mm. Però sí que pot ser que hi hagi un moment en el qual s'adecui la demanda a les necessitats, diguéssim, reals. Que no passi com amb el Covid, no, el tema del paper de vàter, no, que va ser una mica un boom i una psicosi corrent. Hauríem d'evitar que passis això. Jo crec que d'oli n'hi haurà, d'oli se'n servirà. No hem de crear un alarmisme, tot i que estem en una situació complicada, però hi ha oli. Simplement que pot ser que hi ha moments puntuals que hi hagi més disponibilitat o moments que hi hagi menys, però l'alarmisme mai és bo, llavors és bueno, arrenquem, anem passant els temps, al final et dic, pels clients habituals o consumidors jo crec que hi haurà oli sense patir. Ara, el que sí, anem tots ara a comprar oli de cop per fer acòpio, això sí que provocarà un alarmisme que no és ben bé real, però bueno, hem d'evitar això, no?, que quan va passar, ja ho hem vist, no?, això amb el Covid, el paper de vàter, això va passar, han d'evitar que ens passi amb l'oli.
Exacte. I ara no ha de sortir la gent de casa esperitada cap al súper o cap a les cooperatives a comprar i fer això, a còpio d'ampolles d'oli, que la situació no és tan dramàtica. Simplement, doncs, té un punt de preocupant i que al final té una solució que, com deia el Francesc Vilanova, és aparentment senzilla, però en el fons complicada, que és que la gent de Catalunya compri oli català.
Correcte. I això, d'aquí una crida bueno, a calma, i si un dia l'emposta del supermercat no n'hi ha, no passa res, i segurament hi haurà el dia següent, o si no, poden comprar directament a les cooperatives via online, i algunes que potser no en tindran, però tornen a tindre, per tant, calma, prudència, i simplement és no fer un alarmisme fora del comú, no?
Absolutament.
I llavors la part aquesta de pues, entendre que si consumim el nostre oli, ja sigui via supermercat de producte català o via compra directa a la cooperativa, o que ens vinguin a visitar, no? Com el que parlàvem abans de que la gent surti, ens vingui, ens coneixi, i vegi com treballem, i què és l'oliva, i com es motura, i tota la part aquesta, això ens ajuda moltíssim a que quan tu veus una cosa com funcioni, entendre-la. I l'importantíssim aquí és entendre on som, qui fem i què som.
Francesc Vilanova, director comercial de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1 aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Miquel Bonet.
A veure, diverses coses que se m'acumulen. Primer, la paraula dels nutricionistes, respecte a una cosa que ha dit abans del Dani, no és la paraula de Déu Nostre Senyor. I s'ha de tenir en compte que des del punt de vista culinari, per exemple, fregir peix amb oli d'oliva no té massa sentit, o fer una maionesa amb oli d'oliva no té massa sentit. És a dir, que amb oli de girassol, tranquil·lament, que val a 1,50 € l'ampolla i es pot fer perfectament, i es pot fer servir l'oli d'oliva com a oli cru, que és la, o per amanir, o com sigui, i amb això no hi ha cap mena de problema i no hem de tenir...
Bueno. Això és valenta l'afirmació, eh? És a dir, que l'oli de girassol té un punt de fum inferior i que desprèn polifenols, sí. Després desprèn polifenols quan s'escalfa, ho diu la ciència.
Sí, no passa
que
res.
És millor cuinar amb oli d'oliva que no pas amb oli de girassol, ho diu la ciència.
Ja
que no
et moriràs d'això. Peix, des del punt de vista no culinari...
Segurament el que han de fer és fregir, fregir menys peix.
No, el fregir...
És el que diuen els nutricionistes, també.
Per això dic que la seva paraula s'ha de posar una mica...
L'oli d'oliva creix a la
paella. Una mica en suspens.
L'oli d'oliva creix a la paella.
És que és igual, s'agafa oli de girassol, es fregeix, no deixa gust al peix, que jo el que vull quan fregeixo peix és que tingui gust de peix, es fregeix i es llança. Vull dir, no ha d'arribar a 150 graus, només que arribi a lo mínim i ja està, i no s'ha de guardar, evidentment, i no passa res, vull dir, que tampoc és tan greu. I per fer una maionesa igual, una maionesa quan té gust d'oli d'oliva no té gust de maionesa.
I és menys problemàtic a nivell de salut per fer una maionesa, això és cert.
Aquestes coses tampoc
cal... Però seria una de les excepcions, diríem, que confirma la regla.
No, vull dir que els nutricionistes els agrada molt aquests dogmes, com això del vi. Tampoc es pot comparar el vi amb l'oli. L'oli és un element de primera necessitat, de gust diari, i el vi no ho hauria de ser. Jo sóc un gran defensor de beure vi i beure menys cervesa, però de manera més ocasional. Dit això, a casa tenim 300 oliveres i enguany hem arribat a la conclusió que no ens val la pena collir-les. Vull dir, són oliveres amateurs, com si diguéssim, vull dir que no ens dediquem a això, però és veritat que amb l'increment del gasoil i dels fitosanitaris, sobretot, arriba un moment que no surt a compte. I això és un problema que algú s'hauria de mirar, perquè no és tan el problemàtic que el preu de l'oli creixi, és que havia de créixer per força i anivellar-se una mica amb el nivell de vida. Potser el problema més greu és que els sous de la gent no creixen prou com per pagar l'oli amb el preu que es mereix. Tercera cosa que volia dir. Comprar oli, sobretot oli refinats, en un supermercat, també és una cosa que ja no té sentit, una cosa absurda. La gent hauria de comprar oli d'oliva a les cooperatives, hauria de comprar oli que estigui garantit que ve de la producció local, i no comprar olis que a vegades tenen orígens incerts o olis que provenen
de barreges
refinats. Coses que no saps on surten, vull dir, ja et dic, no m'agrada fer dogmes amb aquestes coses, però sí que hi ha vegades que has de tenir una perfecta traçabilitat d'on compres un element tan important per la cuina nacional, com és l'oli d'oliva. És que no existeix la cuina nacional sense oli d'oliva, i això ho hem de tenir present, i a més, si el govern està tan preocupat per això, el que podria fer, per exemple, és treure l'IVA. Vull dir, una cosa tan fàcil com posar l'oli d'oliva al 0%, i ja veuries que seria una declaració simbòlica de l'importància que té per una cosa tan idiosincràtica com és l'oli, tant per la cuina catalana com per la cuina espanyola, amb això que no hi ha cap diferència.
Jo volia comentar tres coses. La primera, per als productes alimentaris de quilòmetre zero. No només l'oli, sinó tots. Primer, per la qualitat, i segon, perquè és molt més ecològic. No té molt sentit comprar pomes que venen de Sud-amèrica, per exemple, no? I a més deixa una empenta al medi ambient molt, molt negativa. Després, una cosa que comentava ara el Bonet, en el seu cas no és gaire important perquè són amateurs, aquestes oliveres que han arribat a la conclusió que és millor no recollir les olives, però el problema és que això li està passant a molts agricultors. Estic pensant, per exemple, amb les taronges a la Comunitat Valenciana, amb persones que sí que han posat tota la seva vida al servei de que puguem tenir aliments de primera qualitat a la taula, no? I n'hi ha un tercer aspecte, que és la cistella de la compra. Vull dir, aquí estem tots apostant, i jo la primera, per productes de qualitat, per productes de quilòmetre zero, però hi ha persones que és que no arriben. I hi ha un increment, avui estem parlant de l'oli, però és que la cistella de la compra s'ha incrementat una barbaritat.
El que és sostenible i és sa és més car.
Clar, llavors, està molt bé reivindicar-ho, jo ho reivindico i ho practico, però hem de ser conscients que no tothom ho pot fer. Llavors, s'hauria de, més enllà de les postures personals que puguem tenir cadascú, jo crec que l'Estat se n'hauria de fer càrrec. Ara, O sigui, no, jo no sé quina és la solució.
No, jo he dit això per dir alguna cosa, però hi ha moltes coses que es poden fer.
Però és que estem parlant
d'una.
Pot ser una i
bastant
efectiva.
Però en tot cas...
Si es vol enfortir o mantenir el sector primari, és evident que hi ha d'haver incentius, que hi ha d'haver ajudes perquè la gent s'hi pugui dedicar i es pugui guanyar la vida.
I de tota manera, rebaixa
d'aigua. I que les cooperatives del camp, de les Garrigues o d'altres llocs, siguin viables.
De tota manera, la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics ja s'ha intentat, diríem, per frenar l'escalada de preus en general i ha sigut més aviat poc efectiva, diríem, en tots els sentits, perquè al final han acabat sent igual de cars i tampoc no és que hagin incentivat res.
Però, de totes maneres, insisteixo, jo no sé quina és la solució, però també potser aquesta despesa que pot suposar per l'Estat després és un estalvi, perquè estem estalviant en seguretat social, perquè recordem que l'alimentació és clau per la salut de les persones. Una bona alimentació té una repercussió directíssima amb la bona salut de les persones. Estic pensant en problemes com el colesterol, que després poden derivar amb un cobriment de cor, per exemple. No,
no, evidentment que es deixi de consumir oli d'olives és una tragèdia sanitària. Això és evident, només cal veure...
El consum d'oli d'oliva, per cert, ha baixat un 12%.
No, i més que baixarà. Amb aquests preus.
I si hi ha aquests preus a la nova collita, més que baixarà.
I de totes maneres, m'agradaria dir que aquí, afortunadament, no hi ha unes diferències abismals del que arriba a taula d'unes famílies i unes altres, depenent de les situacions socioeconòmiques. No hi ha, per exemple, tinc una amic que té una escola d'idiomes a Escòcia i m'explicava que allà una família pobra no sap el que és la fruita, que aquests nens a casa seva no mengen fruita. Això normalment aquí no passa. No hi ha, evidentment hi ha diferències, però no
passa
és...
amb el peix, per exemple, passa amb determinades carns, és a dir, les famílies amb menys recursos doncs consumeixen molts més hidrats.
Però que no hi ha les diferències abismals que trobem a altres països, llavors que no ho perdem, que no ho perdem i que encara disminuïm més aquesta diferència entre unes taules i altres depenent de la situació econòmica de les famílies.
I insistent una mica en el que s'estava dient, i ja per explicar l'experiència personal i per si algú es pot sentir identificat i dir, hòstia, com ho faig? No? He sentit aquí, hem d'anar al consumidor local de proximitat, a les cooperatives, intentar... Jo, fa no tant, fa potser 6 o 7 anys, com la majoria, jo crec, dels catalans, perquè deu ser majoritari això que vaig explicar ara, anava al supermercat, agafava l'ampolla d'oli d'oliva, intentava que fos verge extra, la majoria de vegades la comprava marca blanca perquè més o menys no notava la diferència, i una de les grans decisions de la vida que vaig prendre i que em va ajudar el Ferran aquí present va ser, ostres, dir, vaig a comprar la garrafa d'oli d'oliva a la cooperativa, a més... t'eduques una mica a aprendre doncs, aquí la zona on està produït, les varietats, les èpoques de l'any, l'oli nou, l'oli més... És a dir, acabes consumint un producte que és de millor qualitat per un preu molt similar. Si depèn d'en què ho comparis, segurament amb marques líders del supermercat que no són més bones, segurament és fins i tot més barat. Potser la marca blanca és un pèl més car, però un pèl molt similar, on saps el que estàs prenent, saps el que et gastes al cap de l'any, perquè al final el que ja he acabat fent és compres les garrafes que creus que consumiràs al cap de mig any o un any i ho tens molt més controlat i fins i tot que és més còmode perquè no has d'anar carregat. Per tant, que la gent pregunti, l'amic que saps que té oli a casa, li preguntis d'on el treus, que te'l porti de la cooperativa, si no viatja pel territori i busca les cooperatives, i si no fins i tot per internet, que moltes hi estan. Vull dir que és un pas molt interessant, que no es gastaran més diners, que consumiran oli de millor qualitat, i a més, això faran un favor als productors.
Bueno, llavors també, per una puntualització final, també hauríem de garantir d'alguna manera que el preu de l'oli pujarà i això és indefectible i aquí ja animem a tothom que no, això no el desanimi de comprar-lo, però que el preu final i els diners vagin a parar a qui van a parar. Vull dir, que llavors si aquest increment se'n va tot el gasoil, la distribució i amb totes aquestes coses i el pagès continua sense poder mantenir l'explotació, doncs llavors és... Vull dir, és un negoci que no funciona i que els diners han d'arribar al final de la cadena. També és veritat, com li deia abans el Ferran, que això també s'ha de dir, del que et digui un pagès català te n'has de creure la meitat sempre.
Per què?
Bueno, perquè la tradició del pagès català és dir una cosa, fer-ne una altra, i hi ha molta gent que ho passa malament al sector, però hi ha gent que no ho passa tan malament com diu.
Sí, però el que és una realitat que és incontrovertible...
Sí,
és
ara que... sé el que m'has de dir, però, no, però el que he dit jo també és veritat.
És que els petits productors...
Sí, com més petit, pitjor, evidentment.
I les explotacions familiars s'estan acabant, i que si tu mires el sector primari al nostre país, malauradament cada cop està més copat per empreses bueno, que implica doncs, una gestió a l'engròs amb tot el que porta a vegades doncs, associat, no?
I que no és mentida que hi ha una mena de tempesta perfecta en els últims 3 anys al camp català. Una, conseqüència del canvi climàtic, la sequera que estem tenint, que l'allarguem 2 anys, també els grans temporals que hi ha hagut, que sempre hi són, però que estan sent especialment... I després...
Que encareixen les assegurances.
Que encareixen les assegurances, i després la guerra d'Ucraïna, que és que ha portat... I ho
explicaves això mateix. No es posa per tot,
Però que és veritat que s'han ajuntat moltes coses que si mires períodes anteriors...
Hi ha sectors en els que té més afectació, i el sector de l'agricultura és evident doncs, que té una afectació més important. Ostres, si mirem, em sembla que van ser les darreres eleccions al camp català que van votar 26.000 persones. És a dir, per tant, estem parlant d'un mini sector. És a dir, que la gent que s'hi dedica professionalment és molt mínima. Per tant, quan parlem de la necessitat, repeteixo, torno al que deia abans, de fixar la gent al territori, de que es cuidi el territori i que estigui conreat, que per tant faci més eficaç la gestió contra els incendis, de lluitar contra el despoblament, va de tot això. És a dir, no és una cosa aïllada.
Queda un minut per arribar a 3:15 de... d'aquest dijous. Ai, clar.
Clar que és dijous.
Si demà...
És divendres.
I a partir...
Però demà ja no fas programa normal. Demà ja no fas programa normal, no?
És el que anava a dir.
Crec que ho estava pronunciant, Ferran, que li has aixafat la sorpresa.
És que ja ho va dir la setmana passada.
Perquè no t'hi poses tu, Ferran, i nosaltres marxem.
No ho faria tan bé com els...
Demà, programa especial del Monarracum, Ferran Casas. A veure, deixeu-me que ho expliqui, això. Demà, els del Monarracum... I serem des de les 7 del matí fent programa amb calma i tranquil·litat. Però el que afecta, efectes pràctics per la gent. A partir de les 9 del matí s'obriran les portes del magnífic Teatre Atlàntic de Vic, perquè qui vulgui venir, vagi venint, ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu, hi haurà la tertúlia, farem coses sobre l'escenari i... El Sant Cristo Gros arribarà a 10:45 del matí, però jo recomano a la gent que vingui amb temps, perquè després hi haurà gent que potser voldrà arribar just en el moment de... on comenci tot, el moment del fato, i es trobi que no hi ha lloc. Per tant, que la gent vingui amb calma i tranquil·litat, portes obertes des de les 9 a l'Atlàntida de Vic, i a partir de 10:45 del matí, presentació de la temporada 2023-2024 de RAC1 amb tots els editors i editores titulars d'aquesta temporada, que començarà oficialment el 4 de setembre, dilluns que ve, a les 6 del matí, amb la fresca, amb el Basté i el món a RAC1. Hi haurà demà, a banda del Basté, segurament el Bartolí també, segurament l'Ausar també, els Oscars, el Marc Giró, la Núria Travessa, el Rocamora, tothom, l'Anna Ballonesta, tothom, tots els ports, el Xavi Puig, el farem venir, el Parisé, òbviament, el Pou, l'Edu, el Miquel Agut, el farem venir, el Xavi Bundó, la Núria Polls, i serem tots demà amb aquesta gran festa per celebrar l'arribada de la nova temporada de RAC1. Insisteixo, a l'Atlàntida de Vic, portes obertes a partir de les 9 per tothom qui vulgui venir. Això sí, el primer que arriba, el primer que seu en aquest últim programa, ara sí, del món a RAC1 d'estiu, que demà a les 12 del migdia ens acomiadarem després d'aquestes 6 setmanes. Deixeu-me preguntar-vos una cosa, i amb això serà l'últim tema que avui us poso sobre la taula de la tertúlia. Quants dies fa que has tornat a la feina?
Dues setmanes. Aquesta és la segona setmana.
Per tant, tu ja estàs amb ritme.
No recordo de res de les vacances.
Et va costar, però, tornar? Ets d'aquests que... Això va molt a...
Té una, mica de trampa... Treballo Planta Baixa, TV3, sí. Les dues primeres encara no han començat. És a dir, és una arrencada una mica...
Allò progressiva, no?
Exacte, i això s'agraeix una mica. Però sí, sí, és dur. És dur, és dur, i sobretot això, la sensació aquesta de no sé com passa, però quan portes tres dies, mires enrere i dius, però que lluny que queden les vacances, les torno a necessitar ja.
Sí, això sí que passa. Miquel?
Jo, com que sóc autònom, no sé quant temps que... Estàs que no tinc la sensació de fer vacances. Yeah. Sí que fas activitats pròpies de les vacances, però la sensació de fer vacances no la recordo, allò de poder desconnectar. Tampoc m'enyoro gaire, ja estic millor així.
Sí?
Sí, però jo sóc molt particular.
Ferran, tu has tingut un estiu una mica estrany d'anar tornant.
Vaig fer molt estranyes, perquè vaig fer dues setmanes a l'agost, la setmana passada vaig treballar, va ser duríssim, va ser un... Com en diuen d'això, Blue Monday? Sí. Que diuen que és el dia més trist de l'any, doncs sí. Va un Blue Monday tota la setmana.
I Blue Week.
Exacte. I aquesta setmana estic de vacances, anant i venint, i la setmana que ve ja hi torno, però espero que no serà tan dur com la setmana passada, que va ser tristíssim.
I la Sònia Serra ja ha deixat clar que té moltes ganes de veure els seus companys, però que, bueno...
Però jo de vacances, només la setmana que vaig estar a Croàcia, perquè després aquí he estat, doncs, escrivint articles, revisant la nova novel·la que estic escrivint, i també fent coses per l'Erasmus, vull dir que desconnexió total una setmana a Croàcia, la resta per aquí sí, anar a la platja, a Calafell, però... Vacances reals, una setmana.
Clar, i la gent dirà, ara per què pregunta això al Sergi? Per què ens ha de recordar que ja s'està acabant l'estiu? Home, doncs perquè és el que és. Vull dir, jo, el calendari no el marco jo. És 31 d'agost. Per tant, això vol dir que per molta gent és sinònim de final d'estiu i de tornar a la feina. Ho dèiem, els professors tornen demà a la feina, per tant, hi ha molta gent que ja està tornant avui, a l'inici de la tertúlia, el Daniel Ferran, el Miquel i el Sònia, que comentàvem que Barcelona ja té més ambient, ja hi ha més xup-xup de dia normal, de temporada regular, per dir-ho així, per tant, gent torna a la feina, però nosaltres, avui, el que volem fer és ajudar una mica a tots aquells que en les properes hores o en els propers dies tornin a la feina. Llavors volem anar als consells pràctics per fer una mica més agradable, una mica menys dura, aquesta tornada a la feina, i ho farem amb l'Eduard Vieta, que és cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic. Ara de seguida. Abans, però, dues coses. La primera, que ho acabem de saber, que la selectivitat actual es mantindrà com a mínim un curs més. El Ministeri d'Educació ho deixa per més endavant i retarda el canvi de format fins al 2025. Per tant, això després que un informe tècnic recomani no aprovar-ho ara, que el govern espanyol està en funcions. La nova selectivitat pretenia unificar, recordeu, els exàmens entre comunitats i fer les proves menys memorístiques. Això, per tant, com a mínim, fins al 2025. El format actual de la selectivitat es manté un curs més. Això d'una banda. Digues, Sònia.
Sí, home, que no m'estranya. Jo crec que no es farà aquesta reforma, perquè és que es va manifestar absolutament tothom en contra. Absolutament. Era un despropòsit que jo crec que han fet... van tirar la pilota cap endavant i estem en funcions. No, jo crec que no es farà, perquè tu no pots fer una cosa així quan tothom t'està dient que no, que és una barbaritat.
Doncs això d'una banda, de l'altra, ara tornem.
Aquesta setmana, a Dia, el meló pell de Gripau amb un 30% de descompte per només 0,69 al quilo. A les botigues i a dia.es.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Només aquest estiu amb Xin Xin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. Dues ulleres més per un euro més amb Xin Xin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica. Només fins al 3 de setembre.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a conforama.es.
Ja és aquí! La tornada al col·legi més supercalifragilística!
I al Corte Inglés et donem un 10% de regal per les teves pròximes compres. En moda, papereria, esports, llar, alimentació... Consulta'n les condicions.
Au!
Fins al 30 de setembre, la tornada al col·legi més supercalifragilística. Només al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Fira Tàrrega, del 7 al 10 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com. Amb el patrocini de Moritz.
Tic-tac, tic-tac. Arriba l'hora de reservar el teu creuer d'hivern a Viatges al Corte Inglés. Viatge d'octubre a abril i aconsegueix les millors ofertes. Reserva creuer per només 50 euros als Emirats Àrabs, Mediterrani, Carib, amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Prepara la tornada a casa amb els preus mini de Jardiland.
Del 31 d'agost a l'11 de setembre, endolcim la tornada amb ofertes excepcionals. Una gran selecció en plantes d'interior i en complements per mascotes.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jo vull
anar a la platja amb tu. Aquest setembre, quan tornis a la platja, vine a Premià de Dalt, perquè t'espera el festival més important del Maresme. Ulisses Fest, el 15 i 16 de setembre al Parc de Can Vermunt, amb els concerts de Julieta, Els Amics de les Arts, Triquell, Stay Homes. Compra ja les teves entrades a premiadedalt.tiquetara.com. Ulisses Fest. Batons.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils.
Música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-4520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
El guanyador d'un Premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 Premis de la Crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
RAC 1. El món a RAC 1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
El sergent Budi, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
He fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC 1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Embudio.
RAC 1.
Tots som u.
Tens embudia també per aquí?
Si tinc aquí. RAC 1.
El per què de tot plegat.
Doncs 3 minuts i arribarem a les 11 del matí. Ho dèiem, avui és l'últim dia de l'agost, és 31 d'agost, i això per molta gent és sinònim de final d'estiu i, per tant, de tornada a la feina. I aquesta tornada a la feina moltes vegades és una cosa, doncs, feixuga. És una costa bastant empinada que costa d'afrontar, com per exemple ens deia el Ferran o ens deia el Dani. La Sònia no té aquest problema perquè té moltes ganes de veure els seus companys a feina, però bueno. Clar, estem parlant de rutina, obligacions, despertadors, a pujar el ritme, a tornar a veure els companys de feina, que no tothom ho viu com la Sònia, fer carmanyoles, etc. Són uns dies i unes setmanes que poden, doncs, resultar una mica complicades. De fet, els experts apunten que ens poden acabar provocant estrès, mal humor o inclús ansietat, fins i tot. Doncs per evitar tots aquests maldecaps, o almenys reduir-los a la mínima expressió, i perquè tingueu una tornada a la feina el més plàcida i progressiva possible, avui tenim en antena l'Eduard Vieta, que és el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic. Eduard, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Doctor, d'entrada, com d'important és tenir una tornada al màxim de progressiva possible a la feina?
És un dels consells que es poden donar per evitar aquest problema. No deixa de ser un problema relativament menor, però per algunes persones acaba sent una cosa que els afecta bastant. O sigui que, sí, un dels primers consells seria fer una aproximació més progressiva, més que brusca, no?, d'arribar de viatge a la nit del diumenge i el dilluns ja incorporar-se a les 8 del dematí, no?
Clar, ja no és tant la incorporació pròpiament a la feina, sinó, doncs, per exemple, això que és recomanable, donar-nos 1, 2, 3 dies d'estar més tranquils per casa abans d'afrontar el que seria el retorn a la feina, i no, com deies, no?, de que, doncs, 12 hores abans de posar-nos al despertador tot just estiguem recollint les maletes a la cinta de sortir a l'aeroport, no?
Clar, el que és que això de vegades xoca amb que la gent vol aprofitar al màxim.
Clar, clar.
A vegades aquest voler aprofitar al màxim les vacances té aquest element de que ens fan massa il·lusió les vacances i massa poca il·lusió la feina, eh? Però això a vegades un no ho pot escollir, no?
Clar. Quins consells donaria vostè, doctor, per evitar? Consells pràctics, eh? De dia a dia, coses concretes que pugui fer la gent per reduir al màxim, a la mínima expressió possible, aquest xoc que representa tot.